Són les 3.
Catalunya migdia.
I comencem la segona hora del Catalunya migdia. Des d'ara fins a les 4, durant la primera us hem explicat que Israel ha llançat un atac a gran escala contra el Líban després de gairebé un any d'ofensiva israeliana a Gaza. En la llarga resposta dels atacs de Hamas de l'octubre passat, l'exèrcit d'aquest país ha canviat ara el focus d'interès i ha començat a bombardejar de manera molt intensa les posicions de Hezbollah, sobretot al sud del Líban, però també a altres zones d'aquest país. Això mentre aquí Oriol Junqueras assegura que es va assabentar per la premsa de la responsabilitat d'Esquerra en els cartells sobre l'Alzheimer dels germans Maragall. Sosté que els impulsors d'aquella campanya es van posar d'acord perquè no ho sabés mentre era a la presó ni tampoc quan en va sortir. Marta Rovira li ha replicat que per responsabilitat no contestarà Junqueras fins que deixi de ser la secretària general del partit. De seguida hi entrarem. I avui també us hem explicat que els autònoms es jubilen 14 mesos més tard que els assalariats i cobren 600 euros menys de pensió de mitjana. Els motius, doncs, econòmics i també que els queda una pensió més baixa pel que han cotitzat a la Seguretat Social. Aquesta hora, què més destaquem, Sara Riera?
Doncs tenim xifres. S'eleva ja 182 el nombre de morts i a més de 700 el de ferits en els bombardejos d'Israel al sud i l'est del Líban. Són els més intensos, ho deies, després de gairebé un any d'hostilitats. L'exèrcit israelià assegura que l'objectiu són posicions de Hezbollah i ha demanat a la població civil que abandoni els edificis on la milícia pugui emmagatzemar armes. Israel ha donat ara 2 hores als residents de la Vall de la Beca, a l'est del país, per abandonar la zona abans de llançar-hi nous bombardejos. Centenes de persones han abandonat les seves cases i estan fugint cap al nord per evitar aquests atacs. Hezbollah hi ha resposta amb el llançament de diversos coets contra instal·lacions militars al nord d'Israel. El portaveu d'Exteriors de la Unió Europea, Peter Stano, ha mostrat la preocupació de Brussel·les per aquesta escalada a la zona.
La situació al Líban i a la regió és molt preocupant. Ara mateix la preocupació més gran és l'escalada en marxa a la regió i el desbordament de la situació a Gaza. And the further spillover of the
situation in Gaza. A Barcelona, la Guàrdia Civil ha detingut a l'aeroport del Prat un ciutadà brasiler procedent de São Paulo que portava amagats dins la carcassa del seu ordinador portàtil 6 lingots d'or d'un pes d'un quilo. La policia calcula que haurien arribat a tenir un valor al mercat superior als 75.000 euros. Segons informa aquest cos armat, és un procediment habitual intentar passar metalls preciosos, com ara l'or, a l'interior de dispositius electrònics amb aquest objectiu que quedin camuflats entre els components electrònics quan passen l'escàner. La liberalització de l'alta velocitat ferroviària ha abaratit un 43% el trajecte en tren entre Barcelona i Madrid. Ho constata ara un estudi publicat per la Comissió Europea que conclou que obrir més al mercat millora la qualitat del servei i els costos. Segons aquest document, el preu mitjà d'un bitllet entre Barcelona i Madrid abans era de 81 euros l'any, el 2019, ara el 2022 es va reduir fins a gairebé la meitat, costa uns 46 euros. I avui a Tarragona, també ho hem explicat, tenen Diada Castellera per aquesta festa major de Santa Tecla. Quina és l'última hora, Josep Almirall, bona tarda.
Bona tarda, s'ha acabat ja aquesta diada i amb un gama extra al Pilar de Vuit de la Colla Jove Xiquets de Tarragona en aquesta ocasió, però el gran espadat ha quedat només encarregat. La Jove de Tarragona afirma la millor actuació del dia amb el 3 de 9, el 4 de 9 i el 5 de 8. Els Xiquets de Tarragona, per la seva banda, han redreçat la diada que havien començat amb un 5 de 8 desmuntat, han continuat descarregant la catedral, a més també han completat el 7 de 8 i el 4 de 8. Bona actuació de Sant Pere i Sant Pau amb la clàssica de 8, 3 de 8, 4 de 8, 2 de 7, tot descarregat, i correctes els Xiquets del Serrallo amb 2 dels seus millors castells de la temporada, 4 de 7 amb l'agulla, 5 de 7 i 7 de 7 descarregats.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
Doncs de tot això i d'algunes coses més en parlarem des d'ara i fins a les 4 amb la Júlia Reguer, cap de Política del Periòdico. Bona tarda.
Bona tarda.
Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
Bona tarda.
I la Carme Recomora, periodista de Nació Digital. Bona tarda.
Bona tarda.
El primer tema, però, ens el porten, com sempre, de fora. Un tema d'aquells que no resoldríem tampoc amb 25 tertúlies. Carlota Gurt, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens proposes?
Bueno, us proposo parlar del català, perquè ha sortit aquest informe de l'Observatori de les Discriminacions a Barcelona de l'any 2023, on diu que parlar català és el quart motiu de discriminació a Barcelona, per darrere del racisme, els motius de salut i la LGTBI-fòbia. Val? Llavors, es veu que les denúncies per discriminació lingüística s'han disparat, no? Diguéssim, en un any han han augmentat un 40%, i si es mira l'àmbit del que és l'administració pública, han augmentat un 80%. O sigui, és evident que els parlants cada cop tenen més consciència de quins són els seus drets lingüístics i estan disposats a exercir-los, no? i a demanar que se'ls respecti. Tot això, d'alguna manera, té a veure amb aquest etern debat i l'eterna dificultat de mantenir el català, no? Diguéssim, fins a quin punt, quan tu ets català no parlant, vas a un lloc, has de mantenir el català, fins a quin punt això culpabilitza el parlant, perquè, clar, oh, esclar, és que si jo no mantinc el català, el declivi de la llengua, al final és culpa meva, no? Llavors hi ha aquesta mena de roda de culpabilització, que és una cosa que ens encanta molt als catalans, sentir-nos culpables, de no sentir-se culpable. Jo amb això del canviar, el mantenir el català o canviar, crec que s'ha de ser una mica flexible en el sentit de, jo intento parlar català sempre que puc, però de vegades necessito coses, necessito, no?, diguéssim, tinc pressa o necessito que algú faci alguna cosa, no? I per tant, d'alguna manera rebaixar-me, no? Perquè al final és rebaixar-se, rebaixar-me a canviar de llengua implica que tindré uns certs avantatges. Per tant, jo crec que, diguéssim, és normal que de vegades no canviem de llengua. Hi ha una cosa que dic, hi ha molta gent que diu, ostres, és que és molt violent, no? Quan algú et parla, no?, doncs en castellà, tu seguir en català. Jo entenc que al principi, no?, genera una certa violència. Jo el que proposo sempre, és una cosa que vaig repetint, és que s'han de començar per coses petites. Llavors, si tu dius, mira, jo tots els dies de la setmana em permeto, si em veig apurat, doncs de canviar el castellà, però els dimarts no. Jo els dimarts parlaré tot el dia en català. I llavors, a mesura que ens anem acostumant a no canviar de llengua durant... Si tot un dia sencer sembla massa, podem fer-ho un matí, saps? Però mica en mica anirem aconseguint no canviar de llengua, no? Que és la gran cosa, i que respectin els nostres drets lingüístics.
Vosaltres manteniu el català?
Pues com tot català, Barcelona fa tot el que pot, no? Diríem. El que passa que crec que aquí jo introduiré un element que jo intento aplicar-me, i és deixar de mirar-ho des d'una militància, el mantinc el català, i fer-ho des d'una naturalitat. I, per tant, jo no dono per fet que si parlo català no m'entenen. Per tant, que em diguin que no m'entenen, i aleshores jo decidiré, en funció de sèrie de circumstàncies, si jo el canvio o no. Però a priori una persona que em parla en castellà, que té tot el dret a parlar-me en castellà, si vol, no sé per què això m'ha de fer pensar que no sap parlar el català, o que no l'entenc, millor dit, no? Per tant, jo el continuo parlant així, i podem parlar els dos, cadascú el seu idioma, perfectament, jo des de la màxima naturalitat, i ell també des de la seva. I a partir d'aquí, si alguna cosa, que hi ha alguna dificultat, com l'altre dia, quan noia li vaig demanar si hi havia una taula al costat d'un endoll, i va dir que no, però jo vaig captar que no entenia que volia dir endoll, no? I aleshores aquella dona em va mirar com dient, és això? És esto? I vaig dir, sí, mira, ja saps que endoll és enxufe, no? Per tant, també des d'una posició una mica més de mestre i no tant de jutge, potser tens algun tipus d'aliança que pot servir-te a tu i també li serveix a l'altra persona, per cert.
No, jo estic molt d'acord, és a dir, jo faig servir més o menys la mateixa tècnica, i tampoc ho vist tant com un acte d'heroïcitat, sinó de fer necessari el català a l'altra persona. És a dir, quan una persona no t'entén, moltes vegades tu ja notes, com deia el Miquel Àngel, la reacció de no et vull entendre, o la reacció de, ei, com ho estàs dient? Com es diu això? No? Per tant, moltes vegades també donem per fet que la reacció serà negativa quan parlem en català i l'altra persona et respon en castellà, i moltes vegades no és així. No? Per tant, també és una, jo crec, una oportunitat, no?, de fer necessari a aquella persona el fet d'aprendre català, perquè si no el sap, no l'aprèn, i a més, tothom li parla en castellà, per què l'ha d'aprendre? No?
Exacte.
Sí, estic d'acord amb tot el que s'ha dit. Sí que, com sempre parlem d'aquest tema, no?, que és una barbaritat que sigui la quarta situació de discriminació, doncs s'hauria de tractar com a tal des de les administracions, perquè nosaltres podem ser molt activistes i ens hi deixarem la pell i ho farem per l'estima a la nostra llengua, però estem parlant de que no podem parlar la llengua de casa nostra, que és un dels motius principals de discriminació, i que, per tant, les administracions tenen deures pendents. I al final és una mica el que deia la Carlota, mantenim el català fins a algunes situacions, no? És a dir, quan estem en situacions extremes, això de ara tinc pressa o avui ens cremem el dit al forn, què busquem a Google? Curar herida que madura horno.
Exacte,
no ho busquem,
sí,
en català, també, perquè no hi haurà possiblement situat en català, que és una altra cosa que hi ha que fer a internet, no? Però que nosaltres hem de ser activistes i fer-ho des d'aquesta empatia que s'ha comentat ara, que és l'única manera de fer que s'estimi el català, perquè al final jo crec que ha de ser l'objectiu, que algú que viu a Catalunya vulgui estimar el català, perquè llavors se sentirà part d'aquesta comunitat, però que les administracions ho haurien de tractar com l'emergència És...
No sé si, Carlota, a vegades tens la sensació que tu estàs intentant fer un mantinc al català i que a l'altra banda algú està fent un mantinc al castellà.
Bueno, ells el poden mantenir, no tinc cap problema en que ells mantinguin el castellà, eh? Vull dir, jo estic d'acord que al final cadascú ha de parlar amb el que li és natural, però quan trobes això, que de cop hi ha algú que no ho entén, dius, vale, llavors li parles a poc, després, no, i al moment el que faig és tornar-ho a repetir a poc, i si veig que tampoc, llavors ho dic en català i en castellà, saps? Com si fos allò, el traductor de Google, saps? Per anar lligant, per anar lligant. Vull dir que, no sé, és una mica inevitable. A mi el que em sembla bastant fort és que si penses que les denúncies s'han disparat, diu, però clar, tu imagina tota la gent que no denuncia, perquè, clar, quan et trobes en aquestes situacions, la major part de les vegades no vas a denunciar-ho. No? Dius, ostres, que aquí m'han discriminat. Va, no, potser fas un tuit per entendre'ns, no? Vull dir que, en el fons, està infradenunciat. Vull dir que realment la realitat, bueno, ja ho sabem, no? Tampoc és cap sorpresa. És la que és, és la que és.
I la dada a la que tu t'agafes és barcelonina. En Miquel Àngel també, quan parlava de la seva experiència, parlava a Barcelona, evidentment, és molt diferent. Deies això del dimarts. Clar, jo, per exemple, si faig un dimarts de mantinc el català al meu poble, no és gaire heroic, diguéssim. En canvi, si dimarts que vinc a treballar a Barcelona, doncs és una mica diferent. Tu que vens ara, Carme, de Menorca, també allà la situació deu ser ben diferent. I allà no sé si a vegades ni tan sols es pot fer un mantinc el castellà o un mantinc l'anglès.
És que l'altre dia vaig viure una situació tan ridícula. Vull dir, vaig demanar un taxi a Menorca per anar a l'aeroport, per tornar. I vaig demanar-lo en català. Carrer de Gràcia, no sé què, tal. No, tres vegades, no. Val, canvio, perquè tinc pressa i necessito arribar a l'aeroport. La centraleta està a Alacant, clar. I llavors a Alacant tampoc em parlaven en català. És una situació dramàtica allà, i més ara que tenim un canvi de govern, perquè fins ara s'havia potenciat bastant, s'havia recuperat la defensa del català, però ara estem que, per exemple, jo que sóc de Maó, doncs ja està el PP fent la seva campanyeta per tornar a castellanitzar el topònim i que es digui Mahón, una cosa absolutament demencial que ja va fer el PP fa uns anys, i ja estem anant inevitablement cap a aquesta castellanització de nou de casa nostra, com passa a Barcelona, però allà també ara.
Doncs, Carlota, potser tu volies parlar d'estar una mica millor, però ja veus que sempre es pot estar pitjor, eh? Més a més.
Sí, no, sempre es pot estar pitjor. És allò, no? El mal de muchos, ho direm en castellà, no? Sí, però vaja... Jo també estic mig a l'Empordà, i clar, quan estàs a l'Empordà, també... Jo visc mig, no? Visc a la pera, a la meitat de la meva vida, i aquí també, clar, naturalment el català és el més habitual, no? I el que passa que no podem oblidar que Catalunya, que Barcelona és el que mou Catalunya a nivell econòmic, a nivell, no, diguéssim, a nivell de massa demogràfica, i per tant, si tenim el cor lingüísticament podrit, ostres, la resta anirem al darrere, no?
I
això el que preocupa.
Si el cor és Barcelona, la resta del cos també, si el vas observant, doncs qui coneix una mica, per exemple, situacions del Bages, on fa 10 anys el català pràcticament era dominant a tot arreu i ara de cop ja no... no sé, a vegades és aquella cosa que mires el mapa i cada cop es va generant allò, una gàlia, però amb el territori com una mica invertit, no?
Sí, absolutament. En fi,
igualment sí que crec que en el cas de l'administració s'ha de fer un mantenir el català. És evident que de vegades te la pots jugar, segons en quin temps d'administració, perquè hi ha una lògica de poder entre el ciutadà i la persona que hi ha a l'altra banda de la finestreta, per dir-ho així, no? Però em sembla del tot inadmissible que a Catalunya cap membre de l'administració pública no entengui el català. És inadmissible.
Jo fa un parell d'anys em vaig renovar el DNI en català, eh? Diguéssim, em van parlar en català. Jo vaig parlar en català, ja no me'n recordo, però diguéssim, que va ser com un triomf, allò, eh?
Sí, seria una proesa i una heroïcitat, potser, però és igual, no cal. Qualsevol acte administratiu, qualsevol atenció que rebis, l'has de poder rebre en el teu idioma, o com a mínim t'han de poder entendre en el teu idioma. I, per tant, que hi hagi aquest nivell de denúncies, i tot el que no es denuncia, em sembla... d'una banda positiva, perquè vol dir que la gent té una certa actitud de militància que ho tradueix també en denúncia, però també, per altra banda, preocupant, perquè el volum de denúncies és important, pel que sembla.
Ara que dius això de preocupant, hi ha un informe del govern que va demanar el president al conseller de Política Lingüística en la primera reunió del Consell Executiu, que precisament el que diu és que hi ha un retrocés preocupant del català, especialment a l'àmbit educatiu i sanitari, no? Que és en dos llocs on precisament no hauria de faltar, i també ho dic jo des d'una perspectiva d'haver crescut a Martorell, on la majoria de gent parla en castellà, i si a l'escola no s'hagués parlat en català, les meves companyes i amigues no el parlarien. Per tant, també posar en valor, no, com precisament a nivell educatiu i sanitari, que sanitari és on segurament ens trobem en situacions més extremes i tendim més a canviar d'idioma, no, perquè ens entenguin, potser aquí és on s'hi ha de posar una mica la mirada de cara a l'administració.
Ens explicaven a l'última campanya electoral a Galícia que els activistes per la llengua, els activistes pel gallec, deien que el problema a l'escola és que els nens entraven parlant en gallec i en sortien parlant en castellà. La situació per qui tingui fills petits a les escoles catalanes en molts casos no és gaire diferent i, en canvi, com deia la Júlia, fa no tant... sí que servia per... La immersió sí que aconseguia el seu objectiu.
Sí, sí.
Doncs aquesta és la dèria que ens proposa avui la Carlota Gurt. Em sembla que en podem seguir parlant
sí, durant dimarts, dècades. Que avui sigui si Déu vol, perquè, durant dècades.
Sí, és aquella mala salut de ferro que té el català i que esperem que la vagi conservant. Carlota, gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres. Adéu.
Comencem. Avui parlarem força d'Esquerra Republicana perquè la pugna pel control d'aquest partit s'ha traslladat avui al matí de Catalunya Ràdio. Sabeu que aquest partit s'està endinsant en un congrés complicat, amb perill de fragmentació, si ens basem en tot el que estem veient i sentint les últimes hores. Dissabte, Oriol Junqueras, que presentava el seu projecte per recuperar el control d'Esquerra, va fer un discurs sense concessions en què va acusar de traïdors els promotors de les campanyes B del partit. Avui és cert que ha mostrat un to més conciliador, però ha insistit que ell no en sabia res, que era a la presó, i ha tornat a apuntar Marta Rovira i el seu entorn pel cas dels cartells denigrants contra els germans Maragall. Abans, també al matí de Catalunya Ràdio, l'exconsellera Teresa Jordà de la candidatura FIA Rovira ha definit de marranades les expressions que ha utilitzat Junqueras. El sentim a tots dos i ens fem una idea de la temperatura que hi ha ara mateix a Esquerra quan encara falten 2 mesos al Congrés.
I què és el que vaig dir el dissabte? No vaig dir cap nom i vaig dir que hi ha coses que han passat que no haurien d'haver passat i que ens hem de comprometre a fer tot el possible perquè no tornin a passar. Jo crec que això no és ser dur. Jo crec que això és el que hauria de dir tothom. I que tothom s'hauria de comprometre en aquest mateix sentit.
Que el problema o la gran traïció que parla Oriol Junqueras és perquè Marta Rovira no va voler tornar-se a presentar amb ell en aquest congrés del 24, perquè això es va demanar. Oriol Junqueras li va demanar a la Marta Rovira. Llavors, quina és la traïció? Que la Marta Rovira consideri que hi ha un nou cicle polític, que cal canvi de lideratges...
I clar, com dèiem, falten 2 mesos.
Es farà molt llarg, això, eh? El salva més que Republicana, com ja se li diu així als passadissos del Parlament, perquè clar, al final, cada dia anem coneixent coses noves, cada dia els retrets van a més, i cada vegada està més enfangat. Hi ha una cosa que s'ha de tenir present, que és que hi ha 4 candidatures en aquest congrés, i alguna d'elles, no sé quina serà, però alguna d'elles hauria de superar aquest 50%. Ho dic perquè... Tot això porta a que cada vegada sigui més difícil pactar entre candidatures per superar aquest llindar. Si no supera aquest llindar, s'haurà de tornar a votar. Per tant, entenc aquí que és on hi ha aquest pols també per confrontar cada vegada més, no? I que un dels candidats sigui el que aconsegueixi el lideratge. Jo no tinc del tot clar... Ho puc entendre, des d'un punt de vista de buscar vots dins de la militància, però aquest plantejament d'Oriol Junqueras, perquè al final potser ho hauria d'haver sabut. Al final ell era el president del partit, no? Per tant, un punt de responsabilitat crec que també la té. No sé si ho sabia o no, no ho puc acreditar, si no ja ho hagués publicat al periòdic, però és cert que crec que tampoc fa bé al partit anar defensant aquest tipus de coses. De l'altra banda, que hem vist a Teresa Jordà exhibint públicament que va ser Rovira qui no volia fer recuperar i tornar a fer aquest tàndem amb Junqueras, no? Que això és una dada que fins ara tampoc sabíem. Crec que ens falta molt per saber, però sobre el tema dels cartells crec que al final el més important és saber si ara mateix s'ha fet net o no. Crec que aquesta és la gran pregunta i crec que ningú ara mateix a Esquerra ho pot garantir.
Hi ha hagut un canvi de tono evident entre dissabte i també les entrevistes d'aquest matí en aquesta casa, entre el Junqueras, que va parlar fa 2 mesos en una entrevista i va dir els draps bruts es renten a casa, en el Junqueras contundentíssim d'aquest dissabte i d'avui. Junqueras sempre és una persona ambigua que intenta eludir, no mencionar noms directament, no anar a l'atac, d'una xerrada que en fa en pots fer
15 interpretacions diferents, i en canvi aquest dissabte va ser molt clar, anant a desgastar l'actual direcció d'Esquerra, que és el que al final li demanaven els seus seguidors, ara mateix, que sigui contundent, que no vagi amb ambigüetats. Llavors ell fa aquest canvi de to, i avui Marta Rovira agafa i diu que no parlarà fins després, perquè ara és secretària general, i llavors jo crec que en aquesta pugna sobre els cartells i la B guanya Junqueras, perquè pugui saber o no, al final ell era president del partit quan va passar això, per acció o omissió té responsabilitat, però si és tan contundent pot guanyar ella, en el sentit que sembli que Rovira es queda curta donant explicacions, que s'ha d'anar fins al final i és evident que hi ha un procés intern i hauran de sortir les conclusions, però possiblement les bases pel que més enfadades estan és per aquesta estructura paral·lela de la qual no han pogut dir res mai, no n'han sabut res, i possiblement en aquest relat, en aquest xoc de relats, acabi guanyant Junqueras si Rovira no es defensa i si la part de Nova Esquerra Nacional, que és qui pretén disputar-li la direcció, no és potser més contundent contra aquesta estructura paral·lela que s'ha desvetllat.
A mi m'ha sorprès molt de l'entrevista en Junqueras l'absència absoluta d'autocrítica. És com si ell no hagués estat en els últims 13 anys o 5 anys al capdavant de la presidència d'un partit. Per tant, si estem disposats a creure'ns que no ho sabia, per què no? En el fons també hi ha un problema aquí. Com és que el president d'un partit tan important com Esquerra Republicana, home, estava tan fora de joc, i lo de la presó no sé si em serveix d'excusa, com per no saber algunes de les coses tan importants i tan lletges que passaven en aquest partit, no? Per tant, has de fer, d'una banda, un acte de fer important, però després és que, encara que sigui així, em sembla que això també hauria de moure una certa autocrítica, perquè alguna cosa ha fallat. Ni que sigui la confiança entre un mateix equip. I quan això falla, després ja tot ve rodat, diríem, no? I després, una cosa que trobo a faltar en aquest debat intern previ, diguem, al Congrés d'Esquerra, és que no parlen, en el fons, del país. Hi ha hagut un cicle electoral que Esquerra tanca, doncs, amb uns resultats que no són positius, és evident, no? Això passa de tant en tant, no? Però no observo en cap dels sectors, almenys els més rellevants, que hi hagi algun tipus de formulació, d'autocrítica, en el sentit de revisar això, l'estratègia, al contrari, és com si continuen una mica esmerçant tots els esforços en mantenir la mateixa estratègia, com si hagués donat algun resultat positiu, almenys electoralment parlant, no? Potser és un resultat més a llarg termini el que s'ha d'esperar, vés a saber. Però no observo que hi hagi diferències substancials en l'estratègia o en la manera d'aproximar al futur, aquesta nova etapa, que Esquerra d'afronta sí o sí, i no només Esquerra, l'independentisme, per tornar, doncs, a construir majories, a tornar a redreçar-se en el sentit de la independència o del que convingui, no? Això no ho veig, i per tant, si no ho veig, vol dir que estan bastant d'acord.
Clar, si estan, aquí està la clau.
I si estan bastant d'acord, vol dir on està el problema, estrictament de poder, estrictament de cadires, estrictament de què. I això és que és profundament avorrit, i no mou res. Jo crec que Esquerra s'hauria de donar que en un moment determinat, quan sigui abans del propi Congrés, han de començar a parlar d'altres coses, perquè si no, aquests dos mesos, com ens deia la Júlia, seran una eternitat que només faran que destruir un partit històric, no?
Ells mateixos reconeixen que si no estan parlant de projectes perquè estan al mateix partit polític i que diferències ideològiques n'hi ha poques. Sí que pot haver diferències organitzatives de si els mandats s'han de renovar més o menys, de si el mateix president del partit pot ser el candidat a presidir la Generalitat, però ideològiques n'hi ha poques. Potser estan més en un fons més reflexiu, que potser Junqueras el que assumia és que Esquerra sigui, per dir-ho d'alguna manera, Convergència, un partit gran, un partit que apel·li tant a votants socialdemòcrates com a votants independentistes, i en canvi el Nova Esquerra Nacional creu que s'ha desdibuixat una mica el projecte per això de voler agradar a tothom, i que llavors hi ha hagut un retrocés electoral, perquè per voler agradar els del PSC, doncs votes al PSC, i per voler agradar els de Junts, però una mica més d'esquerres, doncs votes a Junts i et quedes amb l'original i no amb una còpia que vulgui abarcar molt. Vull dir que a nivell ideològic no hi ha tanta diferència, si potser del plantejament de ser més d'esquerres, més nacional, no? Nova Esquerra Nacional reivindica més aquesta faceta,
i Junqueras vol agradar més a tothom i per això juga molt amb l'ambigüetat, que a vegades no diu en contundència si vol aquest model de país o l'altre, sinó que deixa la porta oberta tot per agradar a més gent. Però aquí està la clau de que aquests dos mesos es poden fer molt llargs perquè no anirà tant d'ideologia, sinó més d'organització i de noms i de baix de cadires, d'alguna manera.
Digues. Estava pensant, no sé si a la gent del carrer, sí que ho sé, a la gent del carrer tot això no li arriba de cap manera perquè ningú està pendent del dia a dia d'Esquerra, però a la militància, que és qui ha d'acabar votant entre aquests quatre projectes ara mateix, amb aquestes quatre propostes, creieu que li arriba a la militància quina és la diferència o és una qüestió d'afinitat de cadascú amb algú o amb algú altre? Perquè, com diu la Carme, les diferències entre les candidatures que competeixen, sembla que, a més, cadascú competeixi amb el que més s'assembla, no?
És així, però també té una explicació. És a dir, ara mateix estem en un debat de lideratges claríssim per una qüestió, que és que s'ha trencat aquest tàndem, no? Fins ara Junqueras i Rovira anaven a la una i ara ja no. Per tant, ja hi ha dos líders molt clars, per molt que Marta Rovira no es presenti, és evident que dona suport a la candidatura de Nova Esquerra Nacional, això d'una banda, i després per com Esquerra configura el seu propi congrés. És a dir, l'estratègia es decidirà després, la decidirà qui guanyi. No anem a nivell d'altres partits, eh? Per exemple, hi ha altres partits, com Junts per Catalunya, per exemple, que faran un full de ruta, no? I llavors a partir d'aquí es votarà quina és l'estratègia del partit. En el cas d'Esquerra Republicana funciona al revés. Primer es vota, en aquest cas, el lideratge, i després aquest líder serà qui marqui l'estratègia futur. També hem de tenir clar que al final es necessitaran com a mínim un any. Jo em decanto més per dir dos per assentar no només aquest lideratge, sinó també aquesta nova estratègia. Ho dic perquè hi ha molts condicionants alhora. Hi ha la disputa al Congrés amb aquesta lluita amb Junts per Catalunya per ser la referència del PSOE, això d'una banda. L'altra, per primer cop, Esquerra i Junts estan a l'oposició d'Illa, no està un al govern o els dos junts al govern. I, per tant, això també marcarà molt aquesta política i després cap endins, és a dir, cap a la pròpia militància, que sí o sí s'haurà de reconstruir, perquè ara mateix està dividida. No sabem qui guanyarà, però és evident que la militància ara mateix no està unida i, per tant, aquí també s'hauran de fer molts gestos. I l'últim pas és crear una executiva que haurem de veure, segons qui guanyi, si serà representativa de totes les sensibilitats del partit o no. Per tant, encara queda molt per veure i l'estratègia la marcaran després, no abans, perquè abans la tenim clara, tant Junqueras com Rovira, per molt que Junqueras no fos clar en els seus tuits, han defensat aquest acord amb el PSC. Per tant, la veurem després, si es dona continuïtat a Illa o no, i sobretot la negociació pressupostària, evidentment.
Jo afegiria precisament això que acabes de dir, que l'evolució d'Esquerra també s'haurà d'observar en funció de com evolucioni el pacte amb el PSOE. Esquerra, bueno, hi va donar suport, trencant-se una mica per la meitat. És evident que els dos grans lideratges, amb una amb major o menor contundència, Junqueras amb molta més ambigüitat, i va donar suport a aquest pacte, i si el pacte es compleix per part del PSOE, doncs Esquerra podrà reivindicar alguna cosa, encara que sigui a l'oposició ara com és Junts, no? Si no funciona, sempre tindrà aquesta espasa de Damocles, perquè en definitiva ha estat fonamental perquè Illa, el president Illa, sigui investit. Per tant, sí, està a l'oposició, sí que juga a intentar influir a Madrid, però les dues coses depenen del grau de compliment dubtós, perquè tampoc veig que desperti grans adhesions dins Esquerra Republicana. Jo crec que quan es va votar més una clau de partit que no tant del propi pacte. Per tant, doncs, bueno, s'haurà d'observar en aquest període d'un any, dos anys, en funció de la salut d'aquest pacte amb el que ha arribat amb el PSOE.
El tema de les aliances amb el PSC és una de les coses que més s'ha parlat en les assemblees de la militància amb la direcció i quan es van fer els debats per la investidura de Salvador Illa. I clar, Junqueras va fer un tuit ambigu i també el dissabte va intentar evitar posicionar-se sobre el pacte, però el fitxatge que va anunciar el dissabte és molt rellevant, perquè al final va anunciar que voldria tenir Elisenda Alemany com la seva secretària general. Elisenda Alemany és l'artífex de que Esquerra entri al govern de Jaume Collboni a Barcelona. Vull dir, i possiblement si Junqueras acaba sent president i Elisenda Alemany secretària general, aquesta sigui una de les primeres accions que es faci, no?, l'entrada d'Esquerra al govern de Collboni. Vull dir que...
Només al govern de Collboni?
Aquí ja em quedo. Més d'això no sé, però clar, vull dir, és evident que això podria ser una de les primeres carpetes i també veuríem llavors en quina posició queda Elisenda Alemany, perquè serà difícil ser tinenta d'alcalde, líder d'Esquerra Barcelona a l'Ajuntament i secretària general d'un partit que és el càrrec que més ha d'assumir funcions. Vull dir que veurem si acaba sent una funció executiva o una funció de demostrar que és una figura nova, perquè és relativament nova comparat amb altres lideratges. Fa relativament poc que està Esquerra Republicana, mai ha ocupat un càrrec orgànic i llavors veurem en què s'acaba de concretar, però és evident que sí que costa la figura d'Alemany al projecte de Junqueras cap a les aliances amb el PSC.
Que també és curiós veure com el fitxatge representa, per dir-ho així, foc nou. És una peça nova.
Que és un altre nom d'una altra candidatura, això de foc nou.
Sí, no, ho he utilitzat conscientment.
La Marta Rovira
no?
va fer una gran frase vinculant totes les
candidatures. Sí, va fer una giragonsa entre foc nou, la nova Esquerra Nacional i, a més...
Militància decidim.
Militància crec que no ho va dir, però va parlar de l'1 d'octubre, no?
Vaja.
Jo crec que el que fa Junqueras és anar a buscar fora del cistell. No.
Sí.
Està eixamplant la base, vols dir?
Sempre.
Hi ha tantes frases que han quedat en un no-re, diríem, que en tot cas aquesta també seria una. Ha buscat fora, i això no sé si és perquè realment vol incorporar una fitxa nova que representi alguna il·lusió, o novetat, o si realment perquè el cistell de les pomes està tan podrit que potser que no hi ha res a agafar, des del punt de vista de les confiances, vull dir.
Hem sentit els senyals horaris de dos quarts, deixarem aquest tema. També hi ha la carpeta madrilenya que està molt candent, perquè aquesta setmana el PSOE té una altra d'aquelles votacions on se la torna a jugar i Junts, de moment, no sembla que li vulgui salvar la partida. Abans de tancar el tema d'Esquerra, quan enfoquem aquest debat nosaltres i en qualsevol altra tertúlia aquests dies, hi ha com un subtext que és que al final guanyaran o els rubiristes o els junqueristes. Vosaltres creieu que hi ha marge per la sorpresa amb el resultat que hi va haver a la consulta sobre la investidura d'Illa o
no.
Ho doneu per tancat no. I ha de ser una d'aquestes dues?
De fet, és possible que alguna candidatura doni suport a una altra. És a dir, això tampoc es pot descartar ara per ara.
Jo, de fet, crec que algunes han nascut amb la voluntat de jugar aquest joc. Ara...
No sigueu... Esteu criticant l'ambigüitat? No sigueu ambigus.
No.
Hem comentat.
Ambigüitat no, simplement un estat de prudència, perquè no se sap mai què pot passar. En política pot passar de tot. Sempre. I, a més, jo crec que ho hem vist.
Ja ho hem vist, sí.
Per tant, jo crec que és perfectament possible que després de dos mesos de guerra civil, descarnada, esquerra, al final algú, en que siguin les restes de la batalla, algú digui, escolti, si ens posem d'acord, què passaria, no? Ara, potser hem de patir aquesta febrada abans d'arribar a l'escenari en què al final no quedi més remei que arribar a un acord. Jo no ho descarto.
Diuen a Miquel Àngel que en política pot passar tot. Hi ha una persona que és experta en que passi de tot, que és Pedro Sánchez. I com dèiem, a Madrid, el govern de Pedro Sánchez es prepara per una altra previsible derrota al Congrés, aquesta vegada relacionada amb els pressupostos generals de l'Estat. Dijous s'ha de votar el sostre de despesa i els objectius de dèficit, i Junts ja ha alertat el PSOE que si tornen a presentar la mateixa proposta de l'estiu i tornaran a votar en contra. Aquest divendres passat, el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, va anar a Suïssa per trobar-se amb Carles Puigdemont per mirar d'acostar posicions després de l'últim fracàs del govern espanyol amb la llei del lloguer temporal, on Junts també va tombar la tesi del govern espanyol, en aquell cas, a més, a l'últim moment. Per tant, ara el que tenim és que ningú vol parlar, tothom va dient que l'escenari està obert de cara a dijous. Avui també hi havia missatges del PSOE cap al PP dient salveu-nos perquè d'això en veuran les autonomies que vosaltres governeu, que no són poques, però el PP ja ha tancat la porta. Per tant, el PSOE torna a estar pendent de la calculadora, aquests dies.
Sí, però és cert que fins dijous encara poden passar moltes coses. Crec que el que ha dit avui Turull públicament
sentir perquè la gent el tingui present.
Aquest repartiment ha de ser equànim. Això ho sap el PSOE, això els diputats a Madrid els hi han explicat perfectament i per això els vam votar en contra. A partir d'aquí ells ho saben i han de decidir si volen aconseguir el nostre vot. Saben que això no pot ser la mateixa proposta que l'altra vegada i esperarem.
El que demana Junts, diguéssim, és que si hi ha un marge de dèficit que es reparteixi entre totes les administracions i no hi hagi una dècima només per les autonomies i la resta se la quedi en l'administració general.
Sí, però més enllà d'això, jo crec que constata que la reunió del divendres passat a Suïssa entre Puigdemont i l'altra part, la del PSOE, encapçalada per Santos Cerdán, no va anar bé. És a dir, es va intentar vendre aquesta reunió com... com una voluntat d'encarrilar la situació després dels xocs al Congrés, i crec que al final això mateix constata que no està funcionant. Jo crec que Junts està pujant el preu i està forçant molt la maquinària cap al PSOE. El problema és que el PSOE tampoc vol atacar encara més a Junts i culpar-los amb ells, sinó que el que fa és culpar directament al PP, no?, per intentar encara tenir aquests 4 dies per salvar la relació amb Junts. Una mica ara mateix les peces estan així. També és cert que jo tinc la sensació que Sánchez s'esperava el divendres dividir els barons del PP, i això és cert que no ho va aconseguir. És a dir, Sánchez va dissenyar aquesta estratègia d'anar reunint-se amb tots els presidents autonòmics, i ho feia pensant en el PP, ho feia pensant en que Juanma Moreno Bonilla no defensaria el mateix que Díaz Ayuso ni el mateix que Carlos Mazón. I amb el que es va trobar, com a mínim, amb aquestes primeres trobades, és que públicament tots van mantenir una mica la directriu que havia donat Feijóo. És cert que el debat del finançament els divideix, però com a mínim ara per ara aconsegueixen mantenir públicament, menys Juanma Moreno en aquest cas i Carlos Mazón, certa unitat. Per tant, crec que els atacs començaran a per aquí. Al final, els pressupostos generals de l'Estat són molt importants, és a dir, és necessari que s'aprovin, però també és cert que Sánchez pot prorrogar-los i, per tant, es pot donar una mica d'oxigen. S'ho podria permetre? Sí, també és cert que l'atac del PP en aquest cas seria molt major del que ja està fent ara, no?
Però el PSOE ja comença a enviar algun missatge dient no, és que els que hi ha ara ja són nostres, són del 23, per tant, avui em sembla que era Òscar Puente que deia, si es prorroguen, escolta, tampoc passa res, que és el que ja va passar l'any passat, quan hi va haver quan hi va veure que Catalunya anava a repetició electoral i van dir, doncs tampoc els farem ara i els anem prorrogant, no sé...
Ja va preparant el discurs.
És una goma elàstica que no sé si en algun moment es trenca aquesta, no?
Clar, però és veritat que aquest any podrien mantenir-se amb la pròrroga, com deia ara la Júlia, el problema és després què, no? Junts està forçant la maquinària, és evident, però és que el PSOE no està fent res perquè Junts estigui gaire content. Ho dic en el sentit que Junts encara no ha pogut treure des de la investidura de Sánchez gairebé cap pagament, no? Parlàvem de pagament per avançat, però és que no ha rebut cap pagament. Ho dic en el sentit que l'amnistia no s'està implementant com Junts hauria esperat, ni qualsevol independentista, que el català a Europa torna a estar a un calaix encalladíssim, que el tema de les competències de la migració tampoc estan arribant, vull dir que Junts no està aconseguint les contrapartides, que evidentment requereixen temps, però no està sabent d'alguna manera treure la rendibilitat que esperaria de la seva aposta a Madrid, i ara que té el Congrés en aquesta tardor haurà de valorar possiblement si pot treure més rendibilitat d'aquesta aposta a Madrid o si pot treure rendibilitat de desestabilitzar Madrid, i aquí possiblement estigui la discussió que hagi d'afrontar el partit. Però és evident que si el PSOE no fa res, que va a una reunió aquest divendres a Suïssa, molt bé que vagi a Suïssa, però no fa res per acostar a Junts i no canvia ni un paper dels objectius de dèficit, doncs Junts no farà el tonto, per dir-ho d'alguna manera clara, i no ho regalarà tot el PSOE, perquè l'única manera ara mateix que té de diferenciar-se, ara que no està ni el govern de Catalunya, ni que la seva força és gaire forta a nivell territorial, doncs haurà de jugar els seus vots a Madrid.
És que precisament va en aquesta línia, no? Sempre el debat acaba sent si Junts ha de cuidar el PSOE o no. Per què? Perquè després ve el pitjor, que és el PP, no? I jo crec que és veritat que és part del debat, però també el debat hauria de ser com és que el PSOE no vella més pels acords que tingui amb Junts. Més que res perquè al final passen aquestes coses que estan passant, no? Que ja hi pot tenir tots els suports, que ha de començar a plantejar-se allà, a planar el camí a una pròrroga dels pressupostos, ni que sigui com a sortida digna, que no sigui una sortida digna, perquè evidentment aquí se li tirarien al damunt doncs, tothom, a part de parar l'economia en un moment que podria generar doncs, ingressos interessants a les comunitats autònomes. No? Ni que sigui per aquest acord, que veurem com es compleix, que d'entrada ja se sap que tothom... d'alguna manera, deixem-ho dir-ho així, pillarà alguna cosa més, no? Potser no qualitativa, però sí quantitativament. Aquí la qüestió és que assistim a un procés, en el fons, d'adquisició d'una certa consciència de que Junts no és Convergència. De que Junts té uns paràmetres en el seu comportament que són, en alguns aspectes, previsibles, des del punt de vista del que algú podria pensar que toca fer, però que té altres dinàmiques i que són, i que formen part de Junts i que són igualment previsibles si tu ets capaç d'entendre-les. I tinc la sensació que el PSOE encara és ara que no, s'ho està començant a creure. no? Que Junts al final serà capaç de... Seran capaços i sempre juguen al límit. I de vegades, doncs, com amb el tema de la immigració o amb altres temes, com el tema de la, del sostre de dèficit, doncs acaba embarrancant. Per què? Perquè jo crec que comet un error de càlcul pensant que Junts, que ja està en la majoria, es comportarà com un partit més de la majoria. I no, perquè té una altra dinàmica. No es consideren ni del bloc de dretes ni del bloc d'esquerres. Tenen dinàmica pròpia, l'han explicat. Estic segur que en totes aquestes reunions amb el PSOE els hi han explicat per activa i per passiva, del revés, és igual, de totes les maneres, però el PSOE no s'ho acaba de creure fins que no ho pateix en la seva pròpia carn, com està passant ara. Per tant, ara el PSOE s'ha de debatre, per dir-ho així, entre si és capaç d'entendre que Junts, quan diu que vol una cosa, no l'està dient per jugar ni per negociar, almenys no en el grau que potser el PSOE s'espera, sinó que va en sèrio, com per exemple quan li demana al govern de l'Estat que faci alguna cosa més que lamentar-se quan no s'aplica l'amnistia per part del Suprem, que pot actuar a través de la Fiscalia de l'Estat contra els jutges que estan prevaricant de manera objectiva i no ho fa, no ho fa, mentre plora per les cantonades pel que li està passant a la dona del president o del que sigui. I, clar, Junts és un partit que en algun aspecte està molt, com diuen en castellà, muy curado de espanto. Vull dir que al final aconseguiran o no aconseguiran coses, però mai no rebaixaran la posició tan fàcilment. Per què? Perquè si guanya el PP, si al final això acaba amb unes eleccions i guanya el PP, des del punt de vista de Junts, no és que ho vulguin, però tampoc els hi representa un problema específic. Ja no des del punt de vista ideològic, sinó des del punt de vista de que és Espanya o no és Espanya i la relació que volen tenir o que plantegen tenir amb Espanya. Per tant, o entén el PSOE que això és una altra cosa i, per tant, s'ha d'atendre i s'han de ballar els acords d'una altra manera, potser Esquerra té altres maneres de fer-ho, però Junts és d'aquesta manera i ho entén així, o si no, d'aquests ensurts en tindrem molts i no pararem. I si no paren, doncs al final això acabarà afectant la governabilitat de l'Estat i, per tant, la possible convocatòria d'unes eleccions.
Jo crec que Junts no és previsible, sembla evident, veient tot el que ha passat.
No, quan dic que no és previsible, vull dir que no té la previsibilitat que potser tenia doncs, partits d'altres èpoques, no? En relació a la lògica aquesta. Té una agenda molt determinada i si l'acceptes bé, si no l'acceptes, doncs ja saps què passarà.
No, però aquí volia entrar jo crec que precisament aquest és el tema, és a dir, l'agenda determinada jo és el que no acabo de veure amb Junts veient com s'està comportant el Congrés. És a dir, si tu em dius no, és, com deies ara, no, o Espanya o contra Espanya, no? Però la regulació dels lloguers de temporada no és amb Espanya o contra Espanya. És a dir, van votar en contra a Catalunya i, per tant, l'altre dia, al matí, a Turull va anunciar una abstenció i a la tarda van votar en contra. És a dir, al final, jo crec que tenia raó quan deia no hem canviat d'opinió, perquè és cert, el que s'ha canviat és de vot, del sentit del vot.
Exacte.
Però d'opinió no.
Perquè abans, amb una abstenció, aturaven...
Però vull dir, el fet de no voler estar en cap bloc també em genera suspicàcies. És a dir... A mi, com a mínim, no em sembla el mateix estar al bloc de la investidura que estar a l'altre bloc. Per tant, que no és previsible, ho entenc, sí. Però alhora també em sembla que porta un lloc que tu deies ara, no, això demostra que Junts no és Convergència. No ho sé, la majoria de càrrecs no, sí. Que ara mateix a dins venen de Convergència.
Que Junts és hereva de Convergència.
I amb la votació dels lloguers som Convergència.
És evident. Però aleshores, d'una banda se li critica que sigui Convergència, per altra banda, doncs, se li critica que no es comporti com Convergència. No? Al final, l'eix de Junts no és un eix centrat en l'esquerra o la dreta. Té comportaments aproximadament socialdemòcrates de vegades i de vegades més tendents a lo liberal. I hi ha una esmena en relació a aquesta qüestió del joguers. Una esmena, diguem-ne, que és ideològica en el sentit de que no és el model, perquè aquesta esmena, o millor dit, aquesta proposició, diríem, que anava a corregir la llei, en definitiva no fa més que reblar el clau d'unes polítiques fracassades. I contra això, Junts replica, i a partir d'aquí pensava que amb una abstenció en tindria prou, hi ha un canvi en el PNB i l'obliga a fer una altra cosa, canviar de vot, no d'opinió, com va dir en Jordi Turull. No? A partir d'aquí es pot criticar o no. Segurament pot ser criticable des de posicions ideològiques. Des de la seva i des de l'observació que la política d'habitatge i els que l'han protagonitzat doncs, han fracassat, doncs, bueno, es pot entendre perfectament. Altra cosa és que això ho emmarquen dintre del joc amb el PSOE de suports o de no suports, i pot ser un càstig o no un càstig en funció d'altres variables. Però això és una altra derivada que també segurament forma part de la reflexió.
Deixeu-me afegir aquí un element més, que si algú des del PSOE esperava que el PP pogués donar un cop de mà, com dèiem, amb aquests objectius del dèficit, doncs ja avui el PP ha sortit en tromba, deixar clar que no només això, sinó que el president del País Valencià, Carlos Mazón, que és un dels barons del PP que abandera amb més èmfasi l'oposició al finançament singular per Catalunya, avui ha insinuat una possibilitat que ens remonta a uns quants anys enrere.
Iremos hasta donde haga falta. Primero por evitar que nos quiten la solidaridad. Aquellos que antes hablaban de solidaridad, ahora resulta que son los que defienden que quien más tiene menos ponga para todos. Esta es la primera vez que yo lo he visto en la historia de España.
Mazón en aquest escenari no descartava convocar manifestacions contra el finançament singular de Catalunya, que de moment és només un acord entre dos partits. I una altra veu que també ens transporta una mica enrere en el temps, perquè d'aquest tema avui n'ha parlat José María Aznar.
La ejecutoria gubernamental revela hasta qué punto Moncloa es ya una delegación madrileña del secesionismo. Una vez completado con la amnistía el ciclo de la impunidad, los secesionistas mantienen con vida el gobierno para acabar el trabajo.
Qui sentíeu riure era Miquel Àngel Escobar.
Bueno, és que aquest home, cada cop que parla, és que costa molt pensar que forma part d'aquest món. No sé com dir-ho, Vull dir, és la saturació del missatge, no? Vull dir, és l'exageració.
El to mateix ja
el to, és aquesta cosa que dius, ostres, tio, para una mica, no? No sé, Vull dir, jo, és aquesta mena de assustabueles, no sé com es diu això en català, que passa el dia fent por a algú i potser fa por, no sé, a qui li escolti, evidentment, no? Però és que ho trobo delirant.
No, jo sobre el tema d'Amazon em fa gràcia perquè van tan endavant que sembla que ja sàpiga quina serà la quota de solidaritat quan, bueno, com a mínim els periodistes no la sabem. Per tant, jo crec que ni Esquerra la sap, de fet, no? Perquè l'acord no està definit. De fet, l'acord diu que es definirà la quota de solidaritat. Per tant, ja veurem què és el que passa, no? Jo tinc la sensació que el PP, en aquest cas, vol anar massa ràpid. També és cert que una de les comunitats més infrafinanciades és precisament la Comunitat Valenciana. Per tant, entenc que vulgui sortir molt dur, però veurem si això comença a canviar. Fins ara, Sánchez, abans d'abordar tot aquest procés que està fent amb el finançament singular, el que havia fet era injectar molts diners a les comunitats autònomes. Per tant, de moment es pot, en aquest cas Mazón, permetre fer aquest discurs. Veurem si quan hi hagi realment la redacció d'aquest nou model, perquè sabem tots que serà singular, però que ja s'ha obert a altres comunitats autònomes. Per tant, segurament alguna cosa podrà replegar
serà
Amazon.
Serà plural.
Veurem si l'opinió segueix en aquesta.
Què faria el PP sense Catalunya, no? Vull dir, ara estan amb la revolució contra el finançament singular, ara que veuen a Sánchez també en una situació de feblesa, ara que Junts li està fent la vida bastant impossible, però és que fa un any exactament, perquè ho mirava abans, el 24 de setembre, que serà demà, 24 de setembre del 2023, el PP organitzava una manifestació al barri de Salamanca de Madrid contra l'amnistia perquè Espanya s'havia de trencar, els cotxes deixarien de circular i els avions no enlairarien mai, i va ser justament Aznar qui va dir hem de fer aquesta manifestació i atiar l'odi contra els catalans des dels carrers de Madrid. Va ser tota la batalla de l'amnistia, s'ha aprovat i no ha passat res, de fet hi ha més policies amnistiats que activistes gairebé, i ara és la batalla del finançament, i a veure d'aquí un any de què estem parlant exactament, si el PP veu que estem a punt d'arribar a una repetició electoral i a veure què li ofereix Catalunya per donar.
Ara passa un minut de 3:15, farem una pausa per la publicitat de la tornada. Ara deia la Carme que demà serà 24 de setembre. Una altra manera de comptar-ho és que falta un mes i mig per les eleccions americanes. A la tornada connectem amb en Francesc Garriga, perquè allà les coses estan tan ajustades que ja està tothom fixant-se fins a l'últim vot de cada col·legi electoral com pot acabar determinant qui és el pròxim president dels Estats Units. Per tant, publicitat, i a la tornada anem a un d'aquests llocs que poden ser claus, Nebraska.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Atenció, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Estación radiodifusora.
El 24 de setembre, veniu a celebrar els 100 anys de la ràdio a casa nostra, al Palau Robert de Barcelona, amb el matí de Catalunya Ràdio.
Comencem en aquest moment una feina...
Celebrem junts un segle de veus. Amb actuacions musicals...
La Ludwig van Su, Guillem Roma.
Convidats especials...
Neus Bonet, Antoni Bassas, Albert Om, Gemma Nierga.
I ràdio, molta ràdio.
El 24 de setembre us esperem al Palau Robert de Barcelona.
Reserveu la vostra invitació a catradio.cat.
Tenim una cita amb la història.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un, dos, tres, TV3. Xirimoia és el sangrià. Xirimoia, Jesús ha ressuscitat.
Cronòmetre, pum, a veure quant tardem a fotre'l fora. Va.
Vosaltres mateixos amb Andreu Buenafuente. Avui a la plataforma 3CAT i a TV3.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Entre l'1 d'octubre i el 2 de març de 2025, amb motiu de les obres que Adif realitza en el corredor mediterrani, Renfe establirà un pla alternatiu de transport per carretera entre Sant Vicenç de Calders, Tarragona i Salou-Portaventura per als viatgers de les línies dels regionals del sud. Els usuaris de la línia R16 disposaran d'autobusos directes entre l'Hospitalet de l'Infant i Sant Vicenç de Calders, mentre que els viatgers de les línies R14 i R15 es desviaran per la línia de Sant Vicenç de Calders, la plana de Picamoixons. Consulteu els nous horaris a rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
Catalunya migdia.
11 minuts i seran les 4. Això com a mínim a Catalunya, perquè els Estats Units, a Washington, no sé quina hora és ara mateix, Francesc Garriga.
Doncs mira, d'aquí 10 minuts les 10.
Avui t'hem enganxat a una hora potable, perquè a vegades et sento un matí fas patir, eh?
No, aquesta hora estic ja activíssim.
Als Estats Units falta un mes i mig per les eleccions, que són el primer dimarts després del primer dilluns de cada mes de novembre de cada 4 anys. I avui, Francesc, volem explicar que aquestes seran les últimes de Donald Trump com a candidat a presidir el país. Ho ha assegurat aquesta matinada, ho podem sentir?
Si no surt escollit aquesta vegada, es veu tornant-se a presentar d'aquí 4 anys?
No m'hi veig. Penso que això serà tot. No m'hi veig de cap manera, però crec que tindrem èxit.
Per tant, d'aquí 4 anys no es repetiria en cap cas el duel Kamala-Trump, però avui en el que ens volem fixar, Francesc, és en un lloc concret, a l'estat de Nebraska, que per qui no tingui a mà, diguéssim, el mapa dels Estats Units, és exactament al mig. Allà hi ha una ciutat que es diu Omaha, que funciona una mica diferent de la resta del país. Tu ara mateix ets a Omaha. Què té de particular la manera com funcionen les eleccions aquí?
A la resta del país, els vots electorals es reparteixen de forma unitària. És a dir, qui guanya Texas s'emporta tots els vots electorals de Texas. Qui guanya Califòrnia s'emporta els 50 i tants vots electorals de Califòrnia. En canvi, hi ha dos estats, Nebraska i Maine, que els reparteixen per districtes. I, per tant, hi ha l'opció que el vot no sigui unitari. Nebraska és un estat molt republicà, però la gran ciutat que és Omaha, que té un districte propi, pot acabar sent demòcrata. I amb unes eleccions que són tan ajustades com aquestes, hi ha un escenari diabòlic sobre la taula. Si Trump aconsegueix capgirar Arizona, Georgia i Nevada, que podria, les enquestes diuen que això podria passar, però Kamala Harris manté la resta de resultats intactes, ens trobaríem que tot dependria del vot electoral d'Omaha, perquè si no hi hauria empat a 269 i qui guanyés aquest vot electoral guanyaria les eleccions. Per tant, aquell vot electoral és decisiu, sobretot per Kamala Harris, per desfer aquest possible empat amb Donald Trump. Pinta que Harris pot guanyar aquest vot electoral, però hi ha una competència molt forta i l'atenció mediàtica la tenim molt posada a Pennsilvània, a Arizona, a Michigan, que tenen molts més vots electorals, és lògic, però al final pot venir d'un sol vot electoral. I a Nebraska la campanya està sent molt dura, la campanya està sent molt intensa i també molt curiosa. Un matrimoni, no sé si ho sabeu, però aquí als Estats Units és molt habitual que la gent col·loqui un cartell al jardí de casa per dir a qui dona suport. Tu pots passejar per aquí a Washington i només fas que veure cartells que diuen Harris, 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 perquè és una ciutat molt demòcrata. Però si te'n vas a un poble de Texas, per exemple, et trobaràs que totes les cases tenen un cartellet que diu Trump, 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 Trump. És una manera de fer públic a qui vols donar suport i de fer campanya. Un matrimoni d'Omaha, un matrimoni benestant, van decidir que volien mostrar el seu suport a Harris, però d'alguna manera que no fos tan evident. I es van trobar que tenien a casa un petit cartell antic de color blanc i van decidir que, com que això d'Omaha es considera que és un punt blau dins d'un estat molt vermell, van penjar al jardí de casa, com a iniciativa particular, aquest cartell blanc amb un punt blau pintat en pintura. El mateix Jason, el marit d'aquest matrimoni, ens explica com a partir de pintar aquest punt la cosa se'ls en va anar de les mans.
Resulta que teníem un vell cartell al garatge i el vaig pintar de blanc amb un punt blau al mig. El vaig deixar al jardí de davant de casa i ja està. Però el veí del davant, el mateix dia, em pregunta: "Ei, d'on has tret el cartell? En vull un. Tens un enllaç d'Amazon?" I jo li vaig dir que no, que l'havia fet jo. I la meva dona em diu: "Podríem fer-n'hi un parell." I va trobar que comprant 10 cartells en blanc sortia més barat i en vam encarregar 10, pensant que potser trobaríem 10 cases per repartir-los. Instantàniament ja estaven col·locats a cases properes i allà van enlairar-se tot. Els amics dels nostres veïns també els van preguntar d'on els heu tret. i vam encarregar 100 cartells en blanc més, pensant que potser 100 no els repartiríem, però què va, és igual, serà el nostre regal a la causa. I aquells 100 van repartir-se ràpidament. I llavors en vam encarregar 300, i 1.000 més, i 1.800 més. I ens passàvem els dies pintant i pintant, pintant, i al final ja vam optar per producció professional perquè no podíem satisfer la demanda.
That's why I ended up going to professional production, because we just couldn't keep up with the demand.
El Jason i la Ruth són un matrimoni que són empresaris, tenen una petita empresa. S'han hagut de demanar vacances per poder coordinar aquesta campanya, que és una campanya familiar. El Jason ha pintat 5.000 cartells que ja estan repartits. He vist com els pinta a mà, amb una pistola que dispara la pintura, els gira, torna a pintar, els deixa allà estesos, tal, fins que ha arribat un punt que, com ara deia, ja no poden perquè se'ls ha anat de les mans. Tot va amb donatius. El Partit Demòcrata no participa de l'acció, no els dona diners, i ja calculen que hi ha 10.000 cartells repartits per la ciutat d'Omaha. Passeges per segons quins barris i tu només fas que veure punts blaus, punts blaus, punts blaus. De fet, la revista Fast Company, que és una revista de màrqueting molt important aquí als Estats Units, ha qualificat aquesta campanya o aquest logotip com el millor logotip de la campanya 2024 dels Estats Units. I és una campanya que va iniciar-se d'una forma gairebé casual, amb la creativitat d'un senyor que va pintar un punt blau.
Doncs veurem si aquesta campanya del punt blau acaba sent decisiva en aquestes eleccions que, com ens explicava en Francesc, que poden anar realment apretades. Per cert, Francesc, l'últim cop que, com a mínim, que jo et vaig sentir, ens estaves parlant dels gats i els gossos d'Springfield.
Sí.
No sé si el Partit Demòcrata, el Partit Republicà, ha refinat últimament una mica més el seu discurs o encara estem aquí?
No, de fet, estan fent visites a Springfield alguns dels seus polítics de segon nivell i segueixen mantenint la mentida. L'altre dia, per exemple, el Washington Post, que creu, el Washington Post o el Wall Street Journal, un dels dos, va aconseguir parlar amb una de les dones que havia fet públic que li havien robat el gos per menjar-se'l, i la senyora va explicar que el gos havia tornat a casa unes setmanes després i va demanar disculpes als seus veïns haitians, a qui ella falsament havia acusat d'haver-se-li menjat el gos. Per tant, diguem-ne que van desmuntant-se totes les mentides, però el Partit Republicà la segueix mantenint. Per cert, no sé si vau llegir la setmana passada, el candidat a governador de Carolina del Nord, que s'ha mostrat favorable a Hitler, que ha dit en un fòrum que compraria esclaus i que, tot i ser contrari als drets de les persones trans, li agradava molt el porno amb persones trans, doncs li ha dimitit tot l'equip de campanya, però ella ha decidit seguir el càrrec. El seu relleu com a cap de campanya és un senyor especialista i condemnat diverses vegades per teories de la conspiració.
Francesc, gràcies.
Fins ara.
Ja veieu que a vegades el fact-checking és tan gràfic com un gos que està tornant. A Catalunya també hi ha gent que porta el cartell electoral penjat, a vegades de manera invisible. No sé si us agradaria saber què voten els vostres veïns d'una manera tan... allò... Els anys del procés hi havia banderes als balcons i podia ser... Ah, doncs mira, el del quart primera... No m'ho esperava, això.
Quan hi ha eleccions, de les peces que més em miro són d'aquelles de què ha votat el teu veí.
Sensal.
Que tu pots mirar, clar, el teu carrer, no? Qui ha guanyat, qui no... Anar mirant, no? I de fet és curiós perquè hi ha llocs que sempre es repeteix, no? Per exemple, a la Verneda, que hi ha la comissaria de Policia Nacional, sempre hi ha aquell blau allà al mig.
Ara també hi ha un punt blau, però no és específicament del Partit Demòcrata. Molt bé, doncs d'aquí a 3 minuts seran les 4, haurem de deixar aquí, tenim una mica de publicitat endarrerida. Avui hem fet tertúlia amb la Júlia Reguer, cap de Política del Periòdico, en Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació, i la Carme Rocamora, periodista de Nació. Gràcies als tres.
Moltes gràcies. Bona
tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ara una mica de publicitat, com dèiem, després el butlletí de les 4 i la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Crot. Nosaltres hi tornem demà a les 2.
Ferrer, què hi posem?
Uf, avui estic...
Un Colacao calentet?
Mira que ets bona gent.
Què et dic jo sempre? Que estàs a un Colacao?
De veure les coses d'una altra manera.
Equiliqua, aquí el teu Colacao.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Les porteres, les pobretes, no sabem res.
Quan diem porteres, sembla un sinònim de senyores xafarderes. Quin error, quina feina més important i tan invisible. Aquest dilluns, a les Dones i els Dies, fem un homenatge a l'ofici de portera.
Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Aquest dilluns, un homenatge a l'ofici de portera.
Fem l'ull molt viu.
El Catalunya Nit guanya una hora. Ara, des de les 10 fins a la mitjanit.
Tenim una hora més per explicar-nos millor, per aprofundir més en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i una hora més per donar entrada a més veus especialitzades.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Catalunya migdia.